Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Sis músics d'entre 15 i 21 anys de Malawi i la seva coordinadora pedagògica ja són a Sant Cugat gràcies a una nova edició del projecte Petits Músics del Món de la Fundació Aula de So. De moment, els joves convidats malawins han protagonitzat dos tallers a dos centres educatius de la ciutat. Ara estan preparant una actuació conjunta amb alumnes de l'Aula Jove d'Aula de So, que tindrà lloc el 10 de maig a la 1 del migdia a la plaça d'Octavià en el marc de la Fira de l'Economia Social i Solidària. Un incendi ha afectat aquest divendres un edifici de 6 plantes al carrer Villar, a tocar del d'Àngel Guimarà. El foc, que ja ha estat extingit, s'ha ocasionat en una habitació d'un habitatge del tercer pis que ha quedat afectat tant pel fum com per la calor. Bona part del veïnat que es trobava a l'immoble ha hagut de confinar els balcons i, de fet, els bombers han hagut d'evacuar una veïna usant l'autoescala del camió que ha estat atesa per inhalació de fum. Segons el cos d'emergències, que ha mobilitzat fins a 7 dotacions, no hi ha hagut danys personals tret d'un gat que ha mort a causa del fum. El període d'inscripcions a les escoles bressol municipals ha començat aquest divendres i s'allargarà fins al 14 de maig. Es tracta d'un procediment que s'ha de completar de manera telemàtica, tot i que aquelles famílies que no disposin dels recursos necessaris poden demanar cita prèvia a l'Oficina Municipal d'Escolarització. El llistat amb el barem provisional es publicarà el 30 de maig. Vall d'Oreix tornarà a vibrar aquest juny amb una de les propostes culturals més esperades de la vila, el cicle de concerts a l'aire lliure de Camp Montmany, que enguany arriba a l'onzena edició. Amb un escenari privilegiat al Parc Natural de Collserola, el programa combina música clàssica, jazz, cabaret i fusió de gèneres, amb participació destacada per primer cop de l'Escola de Música de Vall d'Oreix. Les entrades ja estan a la venda amb opcions d'abonament i descomptes per a joves. Això és tot per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip del programa i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? El resum d'aquesta setmana ens servirà per refrescar un altre dels episodis que recordarem segurament durant força temps. Em refereixo a la Gran Apagada, un dia més propi d'una sèrie distòpica, però que ens va recordar una vegada més la vulnerabilitat de la nostra societat. La Gran Apagada, com l'han anomenat alguns mitjans, ens va deixar un dia sense llum, sense telefonia, sense comunicació ni informació, fins i tot sense aquest programa. Per aquesta raó, l'endemà d'aquesta gran afectació i un cop connectats, vam poder conèixer de primera mà com van viure la situació als diferents municipis del programa. Per tant, avui ho recordarem. Continuarem encara amb el Sant Jordi a la memòria perquè vam poder parlar amb els guanyadors del millor pa de Sant Jordi de Catalunya, el Forn Bertran, al cor del carrer del Mar de Badalona. Anna Clarà va parlar amb Maria Crespo, la gerent d'aquest forn badaloní. I acabarem amb una proposta cultural, com el Fresc Festival de Sabadell, que enguany tindrà lloc del 25 de juny a l'11 de juliol, un festival multidisciplinari del qual ens va avançar les novetats la companya Júlia Ramon. Tot això concentrat en la pròxima hora, que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem!
Connectats, en directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
Les ciutats se'n recuperen a poc la normalitat el dia després de la gran apagada. Al Connectats volem explicar, en connexió amb les diferents emissores que formen part del programa, com es va viure aquesta situació que demostra un cop més que la realitat supera la ficció. Endesa ha confirmat aquest dimarts al matí que la xarxa elèctrica a Catalunya ja funciona amb total normalitat. Fonts de l'empresa han indicat a l'ACN que ja s'ha pogut reprendre el 100% del servei després de l'apagada d'ahir dilluns, que va afectar tot l'estat espanyol i Portugal. Així mateix, des de la companyia han volgut enviar un missatge de tranquil·litat i davant de la represa del subministrament. A l'estat espanyol, Red Elèctrica ha indicat que el 99% de la demanda energètica a la península ja s'ha Malgrat la represa del servei, poden haver-hi les afectacions que serien habituals en un dia normal. I perquè volem saber com ha afectat tot això els diferents municipis del Connectats, avui farem una ronda d'actualitat especial. Per tant, connectem en primer lloc amb Terrassa. Anem a saludar el nostre company Sergi Estapé. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
Bé, doncs a Terrassa l'afectació, com s'ha viscut? Tenint en compte, a més, que precisament dels municipis del Connectats sou una ciutat que teniu dos centres hospitalaris importants. Com ha afectat tot plegat a les últimes 24 hores aquesta gran apagada?
Doncs el que feia estar referència als equipaments sociosanitaris que esmentaves, doncs vam poder resistir aquestes hores d'apagada gràcies a que disposen totes dues, tant a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa com a l'Hospital de Terrassa, que per tant el Consorci Sanitari, vam, gràcies a aquests equips electrònics habituals que tenen aquestes grans entitats, que s'alimenten amb gasoil. Per exemple, el que fa Mutu, doncs, vam fer un comunicat dient que van poder funcionar amb tota l'autonomia possible, sense afectacions, gràcies a aquests grups electrògens que esmentaven, i que van poder realitzar totes les intervencions quirúrgiques urgents o que no estaven reprogramables. També les consultes externes van romandre obertes fins a 4:45 de la tarda i s'hi van dur a terme les visites programades, així com els tractaments previstos de l'hospital de dia. També els diversos CAPs que gestiona Mutu de Terrassa també van desenvolupar la seva activitat en la mesura que va ser possible, i pel que fa a l'activitat assistencial es va reprogramar per avui l'activitat quirúrgica que es podia ajornar, les proves de radiodiagnòstic, així com les visites de consultes externes que es van haver d'ajornar. Pel que fa al Consorci Sanitari, no ha fet cap comunicat, però sí que hem pogut parlar amb els responsables de comunicació i també ens manifesten aquesta normalitat dins de la normalitat de l'apagada, gràcies als equips electrògens propis. Va haver el típic incident, tema telefònic, va haver alguns telèfons que no van funcionar, després es van poder recuperar, i l'únic incident així remarcable era el que gent que no va poder assistir a la seva visita, doncs, per problemes de transport o perquè no va poder anul·lar, ja que hi havia molts telèfons mòbils que no funcionaven.
Mm-hmm. Algun aspecte més a destacar? M'imagino que, com a tot arreu, el tema de la mobilitat dins de la ciutat de Terrassa també doncs, es va veure afectada, de la mateixa manera que comerços que van haver de tancar, no?
Doncs sí, els típics, molts comerços que el que sí que sobtava era veure treballadors a la porta o responsables intentant molts, doncs, aviam, com que feien amb la persiana, no? Perquè moltes persianes són elèctriques i no es poden baixar manualment, sí que n'hi ha algunes que no, i bueno, hi ha, va haver alguns establiments de la restauració, per exemple, la famosa Casa Vallès, els famosos Frankfurt d'aquí, molt habituals d'aquí a Terrassa, que, com que treballen amb gas, doncs van poder, no amb la normalitat, perquè llum no en podien posar, però sí amb algunes llanternes de gas van poder seguir servint. Això sí, ahir es cobrava només en efectiu perquè els TPBs no funcionaven. Però a part d'això, doncs, més o menys el típic, els temes trens, els semàfors no anaven, servien al tanto, però en general no s'han registrat cap succés remarcable per culpa de l'apagada, llevat doncs, d'això, doncs, que les tendes no podien servir, o havien de tancar, moltes van tancar, altres van esperar una mica, però després ja van veure que era impossible atendre el públic.
Perfecte. És un dia, el d'ahir, que davant de la incertesa el que tothom vol tenir és informació, i precisament ahir la informació també era difícil de poder posar en pràctica. Per tant, volem saber com s'ho va fer el diari de Terrassa. Tenim en comunicació telefònica el Miquel Àngel Luque, que és el cap de redacció d'aquest diari. Molt bona tarda, Miquel Àngel.
Hola, bona tarda, Carme.
Com ho vau viure vosaltres? Perquè, clar, jo no sé si esteu preparats. En cas d'una apagada, teníeu una alternativa, una solució per tirar endavant, ni que sigui durant algunes hores?
Doncs, mira, el primer que va passar és que, bueno, ens van quedar sense connexió. Llavors, sí que vam aprofitar les poques hores que vam tenir, els pocs minuts que vam tenir per tenir cobertura, doncs per tirar les primeres informacions que vam tenir a la web, que per tenir els nostres lectors informats i també a través de xarxes i tal. I a partir d'aquí sí que es van tenir una parada com tothom bastant potent, i llavors vam fer allò que fa ja temps que no fèiem, no? Amb un diari o un mitjà de comunicació, que és la notícia estava al carrer, doncs tots els lectors van haver de sortir al carrer i van fer periodisme de veritat. Ara estem acostumats de fa temps, ja, com ja sabeu tots els periodistes, no? a tenir tota la informació sovint que ens arriba a través de xarxes socials o a través de sistemes digitals, com el mail i tal, i en aquesta vegada tenint en compte que la informació no ens arribava per aquí i som un diari local, doncs la història era doncs sortir al carrer per buscar precisament això, no? Històries de persones, què estava passant i poder explicar. Com poder explicar? Doncs, vam esperar unes quantes hores a tenir connexió com tothom per poder fer donar les primeres informacions a través digital. Llavors, fins que no ens va arribar la llum, que va ser a quarts de 10, no vam poder començar a fer el diari, i bueno, el diari doncs, vam acabar quasi a la capaç d'alguna de la matinada a editar-ho i enviar-ho a impremta. I així va ser com doncs, que vam fer el diari d'avui, que ha sortit publicat i que estem, bàsicament, l'estem posant gratis a la nostra web, doncs, per com una demostració doncs, que un agraïment a la gent i als nostres lectors per no seguir perseguir-nos.
Us havíeu trobat alguna vegada en una situació tan complicada per intentar fer la feina, que és fer arribar la informació al públic?
Jo crec que ja tothom ha fet una mica la comparativa, no? La comparació de... Jo crec que evidentment, va ser en pandèmia, per exemple, sí que l'angoixa de no saber bé com explicar i com arribar a la població, però tot això, la pandèmia sí diferent, va ser al contrari, no? La pandèmia sí que va ser com una pujada de l'audiència, perquè la gent al final el que volia era informació i arribar a través de les xarxes socials i a través de la web. Ara, ahir va ser allò, la impotència absoluta, no? És a dir, jo vull explicar les coses, però no tinc el canal, no puc fer-ho per connectar amb la gent, no? Llavors, era allò, doncs, la veritat és que jo no m'havia actuat mai en aquesta situació, no? Sí que, ja et dic, en alguna situació concreta de que ens pot fallar alguna història, però alguna maquinària, alguna impremta, en el sentit del paper, sobretot, però bueno, la veritat és que jo no m'havia trobat mai.
La normalitat ha tornat a la redacció?
La normalitat ha tornat a la redacció. Ara estem treballant precisament a com tots i estem fent és buscar una mica les causes i una mica la interpretació del que ha passat i aportar pues, nova informació perquè les nostres dues sàpiguen interpretar doncs, què ha passat, no?
Molt bé. Doncs Miquel Àngel Luque, cap de redacció del diari de Terrassa, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats a explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies a tu.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
I de Terrassa anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Què tal, Sabadell? Com ho heu viscut?
Doncs a Sabadell podem dir que prou bé, perquè malgrat doncs, ahir va ser un dia caòtic com en moltes altres ciutats, la veritat és que no s'han hagut de lamentar incidents greus. Sí que un dels cossos de seguretat que més ha treballat són els bombers, que ahir, sobretot ahir a la tarda, després de dinar, doncs, van fer molts serveis per ajudar a molta gent que s'havia quedat atrapada als ascensors, més d'una vintena, segons han explicat en una roda de premsa aquest migdia, però també van ajudar molt a molts comerços que no podien podien doncs baixar la persiana perquè no tenien un sistema manual, no? O per exemple, doncs també comerciants que s'havien quedat tancats dins de la botiga perquè les portes doncs s'havien tancat i amb els talls elèctrics no les podien tornar a obrir. Bàsicament la feina dels bombers va ser aquesta i de fet avui justament aquest matí, aquest migdia, ho han explicat en una roda de premsa a l'Ajuntament de Sabadell i ara podem escoltar un fragment d'aquesta explicació que deia el cap del parc de bombers de Sabadell.
Però l'últim avís, les últims 5, va ser a les 18:39. Des de les 3 a les 18:39 van rebre 5 avisos més i l'última persona que van treure van rebre l'avís a les 18:39 al carrer Alfons Sala, que van ser des de 11:45, pues, d'unidor, 6 horetes dintre d'un ascensor. Vale? Ja em deien els companys de que estaven bastant angoixats i tal, els que anaven traient, no?, al final.
Doncs com heu pogut escoltar, una persona que es va quedar atrapada durant 6 hores en un ascensor i que finalment la van poder rescatar.
Quina angúnia, eh?
Totalment, totalment. Al final aquesta angoixa, aquesta incertesa sense comunicació, no?, amb el mòbil, vull dir, al final ha de ser molt desesperant. 6 hores són moltes, eh?
Mm-hmm. Ui, tant. I es fan llargues, eh?, en un cubícul tan petit.
Exacte, exacte.
I, imagineu-vos. I el dia d'avui, el dia després, s'ha recuperat la normalitat o encara hi ha coses que van massa a poc?
No, la veritat és que prou bé, vull dir, la llum a la majoria de parts de Sabadell va arribar al vespre, a sobre les 9, quarts de 9 del vespre, doncs la majoria de punts de Sabadell van recuperar la normalitat, tot i que, segons ha comentat l'alcaldessa Marta Farrés en aquesta roda de premsa d'aquest migdia, doncs no es va recuperar totalment, al 100%, fins a les 2 de la matinada, vull dir que hi van haver algunes llars que ho van tenir una mica més complicat. Tot i això, doncs Farrés, segons ha pogut explicar als mitjans de comunicació, no s'ha hagut de lamentar danys. També hem pogut parlar amb l'Hospital Parc Taulí, que va funcionar en tot moment i aquest matí també estava en ple rendiment, al 100%. I després també doncs, tot el tema dels semàfors, no? que dèiem que al final doncs, no hi havia servei i algunes vies poden ser una mica conflictives, sobretot aquí a Sabadell, que tenim encreuaments a la Gran Via i les Macià, i tenim vies que són molt concorregudes i problemàtiques ja de normal, amb els semàfors oberts. Vull dir que també doncs, els agents de la policia municipal van haver de fer un sobreesforç també doncs, per poder gestionar tot això, però l'alcaldessa Marta Farrés, l'alcaldessa de Sabadell, ha assegurat que la normalitat havia tornat al 100% ja aquest matí.
El primer missatge que també els vull dir de tranquil·litat, doncs, que la ciutat ha recuperat doncs, els serveis públics i s'han d'acabar de resoldre algunes incidències menors, que ara algunes els hi detallarem, però grans trets podem dir doncs, que s'ha recuperat la normalitat a la ciutat de Sabadell.
Així que aquí estem i aquí a Ràdio Sabadell també hem recuperat ja l'antena, hem pogut treballar en ple funcionament, així que és com si no hagués passat res ja.
Sí, sí, absolutament, però necessitem que algú ens expliqui què va passar ahir, no?, per quedar-nos una mica més tranquils.
Exactament, exactament, i fer una mica de balanç de tot, que al final és una cosa, és un fet, un capítol difícil de digerir, tot això, que el d'ahir va ser molt fort.
Efectivament, Júlia, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres.
Adéu-siau. Anem a Badalona, saludem a l'Anna Claran. Bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Què ens expliques?
Doncs aquí a Badalona, la veritat que normalitat, però tot dins de l'excepcionalitat. És, en poques paraules, el resum que ha fet l'alcalde, Xavier García Albiol, sobre com la ciutat ha viscut la apagada general durant les darreres hores, i això ho ha dit durant una intervenció en directe a la xarxa Instagram a 9:45 del matí. L'alcalde ha dit, però, que la llum ha tornat a tota la ciutat, tret d'algun bloc puntual on encara hi podem trobar alguna incidència. Una normalitat que ha estat alterada, ha dit, per també la crema d'un cotxe al barri del Remei, algunes sustraccions també de cotxes enmig de la foscor al barri de Sant Roc, i també l'ocupació d'alguns immobles de la ciutat. Respecte a aquest últim fet, no ha donat el nombre concret de pisos ocupats, però ha dit que Guàrdia Urbana i la Regidoria d'Anticupació ja hi estan treballant doncs, per intervenir. I anem a escoltar l'alcalde Xavier García Albiol.
Les persones desalmades han ocupat vivendes. Han aprofitat doncs, aquesta situació per ocupar vivendes. Hem parlat amb responsables d'empreses que tenen pisos i ens diuen doncs, que això s'ha produït a tot el país i també doncs, a la nostra ciutat. Nosaltres ja estem treballant.
A part d'això, també ha dit que els serveis sanitaris, com l'Hospital Municipal i Can Ruti, també han tornat a funcionar amb normalitat i en relació amb les residències municipals ha posat en relleu que, doncs, que Protecció Civil i voluntaris han pogut ajudar les persones que dormien en plantes superiors per arribar a les seves habitacions.
No sé si hi ha alguna incidència que es pugui destacar. Ja tot, podem dir que s'ha recuperat la normalitat a Badalona?
Ara per ara és això que cal comentar, no? Que la llum, per exemple, sí que ha tornat a tota la ciutat, trobem algun punt encara en què no hi hauria o que podem trobar alguna incidència, i també pel que fa a Rodalies, no? Que és un tema avui que s'està parlant bastant, han tornat la línia R1, R2, R2 Nord, R3, R4, mig matí d'aquest dimarts, però la resta de servei encara està suspès i el problema és que no s'ha habilitat cap altre servei alternatiu de busos com en altres ocasions per al volum d'afectats que hi ha hagut, i això ha deixat a molts usuaris sense cap alternativa. I pel que fa al servei de metro i bus, s'han restablert totes les línies amb normalitat, malgrat també alguna incidència puntual reportada pels usuaris. I ara anem a escoltar Francisco José González, que és director de trànsit i operacions de la xarxa d'autobusos Tuxal, que ens ho explica.
El servicio ya está restablecido al 100%, no estamos teniendo ninguna incidencia. El servicio nocturno se ha prestado con total normalidad, incluso con algo de menos pasaje de lo habitual. Lo que sí tuvimos que reforzar esfuerzos en los protocolos para este tipo de situaciones fue ayer por la tarde, a partir del momento en que el metro y Rodalías dejó de funcionar. Lo que hicimos fue reforzar especialmente las líneas que coinciden con metro y, en un caso concreto, con la línea B25.
De moment es recomana bàsicament l'ús d'aquests mitjans, no?, de l'autobús i del metro, fins que es restableixi tota la normalitat.
Molt bé. Doncs també a casa nostra, és a dir, a les emissores, hem recuperat la normalitat, oi que sí?
Sí, ara per ara sí.
Molt bé.
I que continuï així, sí.
Perfecte. I si més no, que puguem treballar, no com ahir.
Exacte.
Gràcies, Anna. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem ara fins al Prat de Llobregat per saber com ha estat l'afectació en aquest municipi. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El Prat s'ha llevat aquest matí dins d'una relativa normalitat després de la gran apagada que ens va deixar en una situació sense precedents. Un tall de subministrament que va durar gairebé 12 hores a la ciutat, si bé en moltes zones va ser d'entre 3 i 4 hores. Tanmateix, moltes botigues van haver d'aturar la seva activitat i amb les mateixes afectacions, el curament de datàfon, però també les persianes, que en molts casos es van haver de tancar de manera manual i amb l'ajuda del veïnat de la zona.
No anava el datàfon, però bueno, és un mal menor. La gent, doncs, clar, no estaven preparats i, per tant, la gent tampoc portava efectiu, però bueno, com que la nostra clientela, doncs, els anàvem fiant, no passa res, ja vindreu demà, l'important és que tinguis pa per avui, en fi. Però molts nervis. Jo patia per l'obrador, però bueno, quan van arribar la llum, doncs almenys doncs vam estar més tranquils, perquè ens asseguràvem que tindríem pa pel dia següent, no? Avui, de fet, hem augmentat la producció, perquè la gent, doncs, clar, no estan preparats per fer-nos aquest kit de supervivència que tothom anava dient i que ens ho preníem una miqueta a la lleugera. I realment avui ha vingut molta gent a comprar pa per congelar i per tenir, per si de cas torna a haver-hi un apagón, no?
Tot i que avui ha funcionat tot amb normalitat, són moltes les persones que aportaven aquest mateix matí per pagar en efectiu, en alguns casos compres que van realitzar ahir. De fet, un altre dels efectes derivats d'aquesta manca de subministrament ha estat la xarxa que s'ha generat als barris, buscant ràdios i també piles. De fet, avui mateix, al Bazar El Regalo de Ferran Puig, no en quedava ni una.
Jo vaig treure una ràdio al carrer i van estar aquí escoltant coses, i a partir d'aquest moment va ser contínuament gent demanant ràdios i piles. Ràdios i piles i piles i ràdio. A la una i mitja vaig poder tancar la botiga ajudant-me de dos o tres persones perquè no baixava la persiana, i després a les tres i mitja aquí va arribar la llum. La tarda va estar bé, però també a última hora va deixar de funcionar internet, con lo que van tindre també més problemes per poder cobrar una altra vegada, poder ensenyar coses al client, però bueno, si fa o no fa, ho van passar bé.
Això pel que fa al nucli antic, però en altres indrets, on la llum va trigar encara més temps en aparèixer, a l'entorn, per exemple, dels barris de la Granja i de Sant Cosme, es va desplegar durant la nit un dispositiu de 8 patrulles de la policia local i 17 dels Mossos d'Esquadra, amb especial focus en aquelles àrees de la ciutat on l'enllumenat elèctric no estava completament restablert. L'inspector en cap de la policia local, Rafael Pino, apunta que no es va detectar cap intent de pillatge i que, de fet, aquestes patrulles tenien com a objectiu dissuadir i també tranquil·litzar.
Sense oblidar la resta de la ciutat, però intensificant, que en diem nosaltres, patrullatge de saturació, a aquestes zones que no tenien llum perquè els cotxes estiguin fent aquest patrullatge amb les llums blaves, la sensació de seguretat estigués més intuïtiva que no pas objectiva, no? I, de fet, no van venir res incidents, excepte un contenidor que es va cremar aquí al riu Llobregat al voltant de les 10 i poc de la nit, i que precisament per aquesta proximitat un dels nostres vehicles el va sufocar amb un extintor del vehicle.
Avui també han reprès la normalitat els centres cívics i esportius després d'una jornada en què no van poder oferir el seu servei. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bojordà.
Vam posposar fins l'últim moment la decisió d'anul·lar activitats. Sempre avisàvem, és possible que vingueu al centre esportiu i les classes dirigides doncs, no es puguin dur a terme, però el centre romandrà obert. Intentar, diguéssim, explicar que l'Ajuntament continua obert, que és un espai segur i que tothom qui ho necessiti doncs, pot comptar amb l'administració. Però el funcionament habitual no es podia comprometre, clar.
Però la incidència més destacada al Prat ha estat el transport públic, en concret a Rodalies, que avui, pràcticament 24 hores després, ha començat ja a recuperar la circulació dels trens, això sí, a mig gas encara. La manca de llum va provocar ahir que almenys un tren quedés aturat durant 2 hores i mitja al túnel de sortida del Prat en direcció a Barcelona. Tot i això, les persones usuàries van mantenir la calma en tot moment.
El maquinista ens ha dit que s'havien a la llum, després ens ha tornat a dir bueno, que ho arreglarien, després ens ha dit que semblava que era general i que ho arreglarien, després ha vingut a obrir unes finestres, almenys al vagó que jo hi anava, i després hi ha aparegut els Mossos.
Un agraïment molt gran pels Mossos, que la veritat és que ens han mantingut informats en tot moment i ens han ajudat a sortir del túnel.
Bueno, paciència i mira, hem vingut caminant per les vies, que quasi hem fet de lloros, però cap problema.
A banda de l'estació de Rodalies, també es va haver de desallotjar les estacions de la línia 9 del metro, que no van poder recuperar el servei fins les 9 de la nit i han funcionat de forma ininterrompuda des d'aleshores.
Gràcies, Lluís. I ara seguim aquest repàs. Ens n'anem fins a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Carme. A Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica es va viure amb una certa normalitat, perquè en el cas de la mobilitat, l'únic transport públic era per carretera i els autobusos de la Vallesana van funcionar durant tot el dia. Tot i que a moltes poblacions de la comarca, a partir de les 6 de la tarda, es va començar a restablir el subministrament, a Castellà només va tornar la llum als polígons, a zones com Can Carné a última hora del vespre. Al casc antic i barris, com la plaça Catalunya, no van disposar d'electricitat fins passats 2:15 de la matinada. El Comitè Municipal d'Emergències, que es va reunir 4 vegades ahir, va centralitzar el servei d'atenció ciutadana al Palau Tolrà i es va organitzar un dispositiu especial de patrullatge de la policia local. Quant als comerços, alguns van abaixar persianes a partir del migdia, sobretot els que tenien gènere que es podia fer malbé, com per exemple les carnisseries, però d'altres van obrir a la tarda, tot esperant que es restablís el subministrament. Aquest va ser el cas, per exemple, de la botiga Herois de Castellà i del Calissó Cultural, un dels pocs espais de restauració que sí va obrir i que fins i tot va poder fer el cobrament de les comandes amb datàfons perquè sí tenien bateria. Ho expliquen Laura Llanes, de la botiga de roba infantil Herois, i Dani López, de Calissó Cultural.
Pensant tots que seria com les habituals, no? Que tornarien seguida. Et vas espantar una mica, però després dius, bueno, no passa res. A la tarda jo vaig obrir igualment per si de cas tornava la llum aviat. A un final de mes no facturar un dia bo, pues sí que repercuteix.
Vam tancar abans, però perquè la meva companya, que és de Terrassa, no va poder venir, el Salva ja va fer hores de més, també. Però la gent venia, però en comptes com no teníem cafè i havíem d'escalfar-ho amb olles tot, la gent demanava cervesa i Coca-Cola. Teníem bateria als datàfons. Suposo que no es van enviar els pagaments, però en algun moment el banc deuria rebre'ls.
Al Fort Turon van exaurir existències de pa i, afortunadament, a comerços com Càrniques Merche o la pastisseria Llullo Cakes, les cambres frigorífiques van funcionar molt bé i no han patit pèrdues. Escoltem ara Carme Acabat a Fort Turon, Montse Mora de Fruits Montse i Àngels Galvez de Càrniques Merche.
Una mica de descontrol, no sabíem què passava i de 1 a 3 semblava que s'acabava el món, la gent comprant pa com si no hi hagués un demà. I vam tancar a les 9 del vespre, sense gènere ni res, però aquí estava. He arribat, ho he trobat tot amb les llums obertes, evidentment, però no sé l'hora que van tornar.
Les circumstàncies que va passar ahir doncs, encara es van sortir prou bé, perquè mira, la fruita és una de les coses que no necessita necessàriament el fred, i el gènere es va aguantar prou bé, i l'únic, clar, només el fet de baixar la persiana ens va mantenir feina, perquè també va electrònic, però bueno, encara ens vam sortir bé, i la falta de venda de l'ahir a la tarda, però per lo de més encara vam sortir prou bé. Hi van totes les balances, el datàfon, tot va per internet, l'internet fallava evidentment, I és clar, la gent amb efectiu cada vegada hi ha menys gent que va amb efectiu. Fins a la 1:30 de la nit no va venir la llum.
A les 12:30, bueno, com a tothom se'ns va anar la llum, el que passa és que va arribar un punt que, com que tenim caixa automàtica, no teníem canvi, no teníem decàfons i, clar, no podíem cobrar. Les teníem una balança de piles, però tot i així es va acabar la pila i vam decidir tancar. A les dues vam tancar per aguantar el màxim possible el gènere, perquè tenim dues càmeres frigorífiques a dins amb porta, que és una habitació, que com que no les havíem obert, doncs vam recollir tot i vam entrar a dins. Les pèrdues, doncs, han sigut les mínimes, perquè al final tot ho vam guardar dins la càmera i no s'havia obert tot el matí. El dilluns és tot nou, no teníem res enrederit i no ha sigut tampoc molt, molt greu. La persiana, per sort, la nostra es desbloqueja, perquè vaig sentir que la policia estava vigilant, que hi havia comerços que no havien pogut tancar. Nosaltres vam tancar i doncs, tothom vam anar cap a casa i al final no ha sigut molt, molt greu.
En definitiva, Carme, va ser una jornada força tranquil·la on el principal problema va ser la falta de comunicació, perquè no es va restablir internet ni la línia telefònica a les primeres llars de Castellà fins a les 9 del vespre a la zona dels polígons. De fet, alguns castellarencs es van desplaçar als establiments d'aquesta zona que s'hi oferien servei per tal de connectar-se a la xarxa i poder confirmar que familiars i amics havien pogut tornar a casa. Els bombers voluntaris també han confirmat que no han assistit incidències greus, que persona va quedar atrapada en ascensor, situacions que sí van ser habituals, com hem vist en altres municipis del Connectats.
Molt bé, gràcies a Rocío. I abans de marxar, com sempre, repassem la situació sobre aquesta mateixa incidència a Sant Cugat. Mireia Puente, cap d'informatius.
Bona tarda.
De Ràdio Sant Cugat. Com estem el dia després?
Doncs jo crec que des de fa unes hores ja estem tranquils. Ja aquest matí ens aixecàvem a 7:45, ben puntuals, estàvem a l'Ajuntament, després de la 7a reunió del CECOPAL, i l'alcalde, juntament amb els tinents d'alcaldia, Bernat Picornell i Cristina Paraire, deien que ja no estàvem en fase d'alerta, sinó que estàvem en fase de prealerta, perquè tot estava força tranquil, després d'una nit molt tranquil·la, on no hi havia hagut cap incidència destacada, i que al migdia segurament arribaríem a treure ja aquesta fase de prealerta, i així ha estat. A les 2:00 PM, Sant Cugat ha tornat completament a la normalitat.
Escoltem
l'alcalde. Hem passat d'alerta a prealerta, i segurament ja aquest migdia, diguéssim, a nivell de protecció civil, estarem ja en fase de normalitat absoluta. Hem passat, es podria dir, una nit tranquil·la. No han tingut cap incident important, tant policia local com Mossos d'Esquadra, com també Protecció Civil, diguéssim, que ha doblat el seu patrullatge per evitar que passés qualsevol incident, especialment patrullatge per aquelles zones on ha trigat més en tornar la llum, l'energia.
Alguna dada a destacar, Mireia?
Així, com una mica anecdòtic, que l'Ajuntament va haver de donar un generador al CUAP Sant Cugat perquè no tenia ni perquè pogués garantir l'assistència durant tota la matinada. I també una dada interessant, 32 persones són les que han contactat serveis socials, Creu Roja i Protecció Civil, que estaven en situació de vulnerabilitat.
Si us sembla, també escoltarem el recull d'algunes declaracions, sobretot de comerciants afectats, com els de arreu dels municipis del Connectats.
Hem tingut de tirar alguna coseta que era més delicada i l'altre ho han pogut salvar.
Els de les vitrines, doncs, bueno, estaven més tous, això sí. I, bueno, llavors ha tocat refer-los o d'alguna manera, doncs, bueno, aquests, els que estiguin més tocats, no es podran vendre i ja està.
Com són pràcticament nous, aquests balcons, llavors tots s'han mantingut en perfectes condicions.
Doncs com a tot arreu. I per què no hi va haver Connectats ahir? Doncs ens ho explica Joan Miquel Fernández, que és el director d'Estratègia i Producció Audiovisual de Cugat Mèdia. Joan Miquel, bona tarda.
Bona tarda. Mentre no em preguntis per el motiu de l'oscil·lació energètica...
No, de les vibracions i d'aquestes qüestions, no, perquè si no faríem màgia.
Què va passar ahir? Jo crec que el que ens va passar a moltes emissores... De fet, avui hi havia una reunió també de la xarxa d'audiovisual local, per qüestions de programació i tal, i es va aprofitar per parlar de la jornada i hem tret moltes conclusions també a les emissores, no? Locals, perquè no vam poder fer el programa, perquè per poder fer el programa necessitem interconnexió de dades, necessitem energia. Nosaltres, que també fem l'enjoc per tot Catalunya, en aquell moment, quan va marxar el subministrament a 1:15 PM, es va activar el nostre SAI, que és aquell sistema d'emmagatzematge de bateries, val? Que ens permet aguantar un temps, una estona. Això va aguantar fins on va aguantar i aleshores vam poder oferir l'enjoc, però després ja vam quedar absolutament sense poder connectar-nos. Què passa? Que existeixen grups electrògens, em consta que hi ha emissores d'aquí al connectats que en tenien i, per tant, ells podien, per exemple, doncs, oferir el programa, però no totes. Què passa? Que és que, a més, no ens podíem truncar entre nosaltres. O sigui, jo vaig aconseguir parlar amb Barcelona Maternitat, a la seu central de la xarxa, quan va marxar la corrent, per avisar del PAL, ei, nosaltres tenim energia suficient per aguantar una estona, podem emetre el programa, però després ja avui comentàvem, és que no ens podíem comunicar entre nosaltres. Jo enviant whatsapps que no es van rebre mai. Aleshores, hem après algunes coses, sobretot en el moment en què la tecnologia ens diu que en moments així aguanta el transistor i les piles, hem de fer una reflexió sobre la FM i el DAB, que han de ser senyals democràtics i han de connectar les persones de manera gratuïta davant de situacions adverses, i per tant jo crec que hem de fer també, i crec que conjuntament amb l'Ajuntament, l'abastament també de l'emissora pública, perquè, per exemple, nosaltres ens va funcionar molt bé el transmissor. O sigui, teníem el senyal del transmissor de l'FM funcionant, però en canvi a la seu no teníem energia. Per tant, hem de fer una reflexió. Esperem que no tornin a passar episodis així, però mai no se sap.
El transistor.
El transistor.
Era les dia, piles. Era dia de transistor i de piles. Gràcies. Que vagi molt bé.
Connecta't al territori. El bo i millor del Connectats, quan vulguis i des d'on vulguis. Segueix-nos a Spotify.
El Fresca Festival se celebra entre el 25 de juny i l'11 de juliol. Recentment s'ha presentat la programació i nosaltres avui volem conèixer amb més profunditat aquest projecte que va néixer ara fa 8 anys. Per qui encara no n'hagi sentit a parlar, és un festival multidisciplinari referent al Vallès, que se celebra a Sabadell. Una tercera part del públic és de fora de la ciutat i que combina el teatre amb la música i la paraula. Aquest any, com a novetat, també hi haurà dansa, i ara mateix anem a conèixer més detalls des de Sabadell amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, ara mateix estem amb Joan Carles Sunyer, el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
8a edició ja, i aquesta, doncs, una de les més novedoses, perquè arriba carregada de novetats, i una de les més importants o més destacades és que incorporeu la dansa al ventall de disciplines que impulseu des del Fresc. Què us ha impulsat a obrir aquest nou ventall?
Bueno, sí, és cert. És una edició força novedosa. Pel que fa a la línia de programació artística, el que tu comentaves, el Fresc sempre se sustenta amb el teatre, la música, la paraula recitada, i aquest any, a més, hi sumem el tema de la dansa. L'assumem, no sabem si serà per quedar-s'hi i en les properes edicions també gaudirem de dansa o simplement serà, bueno, una aposta d'aquest any. Però l'hem fet bàsicament per reconeixement a un grup que tenim aquí de hip-hop i dansa urbana reconegut internacionalment, que és Brodes Bros, que sí que han intervingut aquí, a aquesta casa, a l'Espai Cultura, amb alguna actuació, però mai havia estat dintre el Fresc Festival. I creiem que, bueno, que evidentment el grup s'ho val. I l'aposta del Fresc, doncs, segur que serà un èxit, perquè a més són d'aquí, són de Sabadell i, com us deia, són reconeguts internacionalment i segur que l'espectacle funcionarà i agradarà.
Exacte, perquè ara desgranarem una mica millor el programa, no? Però una de les característiques del Fresc és que sempre fa una gran aposta per el talent local, per els grups o artistes a títol individual d'aquí Sabadell, i combinar-los amb els grans noms propis, no, de l'escena catalana. Una mica, és difícil aquesta combinació, estructurar aquest programa?
Bé, no diríem que és difícil, que a Barcelona, per exemple, al món del teatre, tenim molt protagonisme sabadellenc, i per tant, bueno, no és que sigui difícil, però sí que ho tenim molt en compte. És un tret diferencial del Fresc Festival, i això sí que ho volem mantenir. Aquest talent local, doncs, donar l'oportunitat també de no reconèixer a través del Fresc Festival. I aquest any, com les altres edicions, doncs, també trobem talent local, tant al món del teatre com al món de la música, I això, com us comentava, és un fet del fresc que volem mantenir i consolidar.
I les agendes, per exemple, doncs, de Mariona Escoda, també doncs, molt reconeguda, no? O de Jordi Bosch, que Mabel Arasà, una mica tot això és difícil, o el Blau Món, no? Que repeteixen i tornen per segon any aquí a Sabadell. És difícil atreure tots aquests artistes?
Això és difícil. És difícil, sobretot va ser més difícil les primeres edicions, perquè era una novetat al Fresc Festival, no el coneixien. Ara ja el Fresc Festival, per sort, és un festival ja conegut i reconegut, i per tant sempre queda contacte amb companyies. Bueno, a vegades ja les companyies venen a buscar tu, no cal que tu les vagis a contractar primerament, però sí que és cert que és difícil en 15 dies poder reunir tot aquest, bueno, artistes i músics d'aquest nivell. I és difícil també, perquè això també ho comento moltes vegades, perquè és un festival molt singular. Un dels aspectes més singulars és l'espai, l'amfiteatre. És un espai, una bombonera, fantàstic, magnífic, a l'aire lliure, però clar, només té 275 seients, 275 places, i això, clar, limita molt la venda de les entrades, i portem realment una programació professional i de qualitat que té un cost, i aquest cost, doncs, bueno, s'ha de mirar de compaginar entre els patrocinis privats, els públics i la venda d'entrades. I això sí que és complicat i difícil, que quan acabi el festival realment doncs, les xifres et quadrin, però fins ara ho hem aconseguit, esperem doncs, que així segueixi.
Exacte, perquè justament doncs, la taxa no, d'ocupació una mica ha anat creixent en els últims anys, cada vegada hi ha més públic. Diríeu que està ja consolidat i doncs, que hi ha una oferta doncs, suficientment àmplia aquí a Sabadell i la comarca del Fresc?
Sí, jo entenc que el Fresc, amb aquesta 8a edició, està ja més que consolidat. L'any passat vam tenir 90% d'ocupació, és una xifra magnífica. Esperem aquest any si la podem millorar encara més. Però la gent també, la gent que gaudeix del Fresc i participa del Fresc, la qualitat el que li donen al Fresc és molt bona. Nosaltres passem una enquesta perquè puguin valorar tant la programació com l'espai, com altres factors, i la valoració de l'any passat la mitjana va ser d'un 9, d'un excel·lent. Per tant, mirem d'això mantenir-ho i si podem també millorar-ho, però el Fresc, sens dubte, és un festival ja consolidat a la ciutat, a la comarca, i esperem que per molts anys la gent pugui gaudir d'aquest festival.
La resposta, com comentaves, és molt bona, però no sé si teniu registrat amb quin percentatge de públic és de Sabadell o si també hi ha una gran demanda, no?, de persones de fora de Sabadell, que són doncs, de la comarca.
Doncs sí, això ho tenim registrat perquè ara, gràcies a aquestes plataformes d'entrades, en el nostre cas Code Tickets, podem saber d'on prové el públic, i en el nostre cas, aquestes darreres edicions, un 40% és públic forani de la ciutat i un 60% és públic de Sabadell. Per tant, també estem contents d'aquesta xifra, que realment el festival atraigui públic de fora de Sabadell, en aquest cas doncs, 4 de cada 10 persones són de fora de Sabadell, això també ajuda a dinamitzar el sector econòmic de la ciutat, tot l'entorn comercial de l'espai cultura, dels jardiners, doncs també gaudeix i se n'aprofita doncs, d'aquest públic que ve de fora i coneix la ciutat i consumeix a la Sabadell.
Una de les novetats que vau impulsar fa un parell d'anys i que també s'està consolidant és de tot el sistema dels abonaments, de que al final doncs, el públic o la gent que vol venir a més d'un espectacle té la possibilitat d'agafar diferents packs que així li surt més econòmic. Com està funcionant?
Doncs funciona molt bé. L'any passat vam recuperar-ho i ho fem perquè tenim un públic molt fidel, realment tenim un públic molt fidel del Fresc Festival, i és una manera també de compensar i agrair aquesta fidelitat. A la gent que vingui a 3, 4, 5 espectacles doncs pot gaudir de descomptes del 10, del 15, del 20%. I això sí que ho volem mantenir, i perquè era això, ho comentava. És una manera també d'agrair aquesta fidelització i d'aquest públic doncs, que any rere any participa i gaudeix del Fresc, no d'una actuació, sinó de diverses actuacions durant el mateix any, la mateixa edició.
Pel que fa al programa, hem comentat doncs, l'actuació aquesta novedosa no, de dansa amb la companyia Sabadell en Cabro dels Bros. També tenim a Mariona Escoda, també tenim a la Xaron, doncs, que és d'aquí a Sabadell. Però també tenim una novetat que és una coproducció entre el Fresc i el Galliner, una mica perquè ha sortit aquesta aposta i com heu viscut aquest procés, no?
Bueno, ha sortit perquè el festival volem que vagi creixent mica en mica. Creixem a nivell de programació i qualitat dins la mateixa programació any rere any. Però aquest any ens hem plantejat de fer un pas més endavant, i això sens dubte ho és. És una manera d'involucrar-te més i participar més de l'escena teatral catalana i sabadellenca. I en aquest cas, bueno, ens atrevim a fer una coproducció amb la companyia teatral d'aquí de Sabadell, el Galliner, amb una obra d'en Conor McGregor, de Conor McPherson, i esperem realment que sigui un èxit. És l'obra Una ciutat brillant. En aquest cas està dirigida per Albert González, intervindran el Santi Ricard, l'Òscar Castellví, la Diana Torner i en Jan Casablanques. Està també traduïda per un sabadellenc, per el Joan Sallent, i esperem realment que sigui un èxit. És una aposta més del Fresh Festival, un pas més, com us comentava, un pas més endavant, atrevint-nos a fer una coproducció. S'estrenarà aquí, a Sabadell, serà l'obertura del Fresh Festival, i llavors esperem que es pugui veure a diferents teatres catalans.
Ja per anar acabant, hem comentat els beneficis, no?, els avantatges dels jardinets, doncs, que és un espai emblemàtic. En cas de pluja, no sé si teniu alguna alternativa, si se suspèn la sessió i s'ajorna per un altre dia una mica. Quin és l'escenari i el protocol previst, no?, en cas de condicions meteorològiques adverses?
Aquest és el risc de fer una activitat a l'aire lliure. Amb aquestes 7 edicions, cal recordar que només hem tingut de suspendre un concert per la pluja. Però bé, tenim alternatives a l'interior. Doncs clar, va molt sobre la marxa del dia a dia. Segons el pronòstic del temps, si veiem realment que hi ha molt risc i amenaça de pluja, si es pot, aquell espectacle es passa a l'interior de l'auditori gran. Però això és el risc que correm i esperem que no es porti molt mal de caps aquest any.
Ja per anar acabant, per la gent que ens estigui escoltant i doncs estigui interessat en adquirir entrades, estan a la venda des de l'11 d'abril, per on les poden aconseguir?
Les entrades, el més fàcil és la plataforma Codi Tickets, allà trobaran un apartat del Fresh Festival, on hi haurà els 15 espectacles, i si no també de manera personal doncs, a l'Espai Cultura.
I els abonaments funcionen igual, també?
Sí, els abonaments igual, sí, es poden treure per la plataforma Codi Tickets o directament a l'Espai Cultura.
En cas que es vulguin fer del Club Fresh, que així doncs, tenen alguns avantatges, en aquest cas també com a novetat, els socis, no?, del Club Fresh podrien adquirir les entrades abans de que sortissin a la venda. Què han de fer i quins avantatges més tenen?
Bueno, en principi, el Club Fresh el vam iniciar l'any passat i aquest any fem aquesta novetat, que és una venda privada, que comença avui fins al divendres, pels socis del Club Fresh. Els avantatges, novetats, les anirem anunciant properament pel que és els socis del Club Fresh. La primera és aquesta venda privada, fins al divendres, i a partir de divendres, com tu bé deies, doncs obrim ja la venda a tot el públic.
De cara a l'any que ve, ja per fer un tasteig, encara no ha començat la 8a edició, però de cara a l'any que ve, no sé si teniu la intenció de consolidar algunes de les novetats, com això, no, la dansa, o aquesta coproducció, tornar-la a fer-ne alguna altra. No sé si teniu pensat ja quina línia seguirà, no, la 9a edició.
Encara és molt d'hora. Esperem a veure com funciona aquesta 8a edició i veurem aquestes novetats d'aquest any, el que comentaves, una coproducció o una altra obertura d'aquesta nova línia artística a través de la dansa. Veurem realment una mica la resposta del públic i a partir d'aquí ens plantejarem una mica allò com plantegem la 9a, la 10a i les següents edicions del Fresh.
I tant, per la 10a teniu algú pensat ja?
No, encara no, encara no, és molt d'hora.
Doncs que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Blaumut serà l'encarregat de baixar el taló del festival. No és la primera vegada que ocupen aquesta posició en la programació i avui aprofitarem el títol d'una de les seves cançons per extrapolar-lo a la conjuntura actual. Abisme, una sensació que tots hem experimentat recentment amb l'apagada elèctrica general.
No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet, tampoc tancar les portes i el parlar em va. I de vegades sento el pols, el sento prou i aquí amb el peu segueixo el ritme. Sóc a la zona de confort que hi ha al davant del teu abisme. Recordo mai el que no sé, la sortida d'emergència, si és que n'hi ha d'haver. No puc ni vull cantar victòria quan no hi guanyo res. I de vegades trec en tot. Això és seriós, però se m'escapa un punt al riure. Que la zona de confort just al davant del teu abisme. I de vegades... és curiós. I alça la mà, amaga la pedra i trenca un vidre per treure el cap i veure-ho tot. Qui no ha desat les seves merdes a un calaix? Qui no ha resat a tots els sants que avui profana? Qui no ha tingut el que no hauria desitjat? Qui és que mai no es dona per vençut? Qui no ha volgut mirar de lluny la realitat? Qui no ha pensat que era qüestió de perspectiva? Volen coloms perquè sóc jo que els faig volar? Qui és que mai no els mais no ha perdut? Qui no ha cosit mentides amb les pròpies mans? Parlar només quan sap com ells tocava. La introducció fa un rugit i el desenllaç. I de tots vosaltres no t'hi ha vist mai.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Recepta fidel al llegat d'Eduard Crespo i una passió incansable per l'ofici, el forn Bertran, al cor del carrer del Mar de Badalona, ha estat reconegut com el creador del millor pa de Sant Jordi de Catalunya en la seva 8a edició. Marxem fins a Badalona per parlar amb Maria Crespo, gerent del forn Bertran, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme, estic aquí en directe amb Maria Crespo. Què tal, Maria, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé.
Com heu rebut la notícia que sou els guanyadors del 8è concurs del millor pa de Sant Jordi?
És un concurs actiu on t'has d'inscriure, per tant, vam anar al matí, vam portar pa, vam presenciar com es fan les valoracions pel jurat i, per tant, vam viure-ho en directe, amb molta il·lusió, la veritat.
I què significa per vosaltres, personalment i també professionalment, aquest premi?
Personalment, per cada un de nosaltres, moltíssim, perquè en el fons no només nosaltres com a empresa, sinó pels propis treballadors, pels propis forners que fan el pa cada dia, doncs els és un reconeixement a la feina ben feta, a que estan treballant bé, a que estan fermentant bé, i en el fons un premi que et dona el gremi del teu sector, que les valoracions, el jurat és professional,
clar,
doncs en el fons és una medalleta que senta molt bé. I com a empresa, doncs és un regal. Un regal que et dona visibilitat, que et dona orgull, no? Que dir que el millor pa de Sant Jordi, clar, es fa a Badalona, doncs per nosaltres és una il·lusió, sobretot.
I des de quan fa que participeu en aquest concurs?
El concurs és la 8a vegada que es fa i nosaltres és el 5è que ens hi presentem. Sempre hem estat allà en el pòdium, no? En el top 3, però guanyar-lo aquest és el primer cop. Les normes són clares, al final hi ha una recepta, uns ingredients que estan... El senyor Eduard Crespo, de la Fleca Balmes, va crear aquesta fórmula l'any 98, si no m'equivoco, i al final els ingredients són els que són. Després nosaltres podem fer la interpretació com vulguem, amb petites proporcions, amb com amasses, en posar una miqueta de massa mare o no, en els temps de repòs, en com utilitzes el fred, i aquesta interpretació suposo que és la que se'ns ha reconegut.
Guardonat.
I molt important, que aquest, sobretot el president del Gremi ho deia aquest any, és no fer servir productes artificials. I és que és molt fàcil, al final, si fas servir una bona sobrassada, ja té el seu color. Clar. I si em poses en dosis com ha de ser, el pa ja té un color. No faràs mai una senyera que és vermella, perquè per fer un vermell has de posar colorants, clar, que justament la receta no els contempla. Llavors, dins dels 40 i pico pans que es van presentar, hi ha els que entens, com quan el fas ja saps que, quin pa té cada cosa, sí, ja ho veus, doncs jo penso que en aquest cas el jurat es va anar per respectar la receta al màxim i per quan més natural possible. Clar.
I quines millores heu implementat respecte a les altres edicions que han fet que aquest any guanyéssiu?
Jo crec que el fred. O sigui, és difícil d'explicar.
El fred?
Sí, aplicar la tècnica del fred, perquè amasses i tu tens una massa que en el cas del pa de Sant Jordi porta o sobrassada o formatge, uh-huh, o nous. En qualsevol cas és greix. És un pa que té més greix que un pa normal. Sí. Per tant, és una massa més tova. Si apliques un punt de fred, que vol dir que un cop has amassat, deixes reposar la massa, aquest repòs fa que la fermentació s'enlenteixi i que la massa sigui una que també és manejable. Com que has de fer les quatre barres, sí, al final es lamina, es talla. Si aquest procés el fas en fred, és molt més net, és molt més polit, el tall, vale, queda millor. Llavors, ara t'estic explicant el nostre secret, però sí, va per aquí.
I això ho heu implementat aquest any?
Segurament ja ho fèiem servir en altres vegades. Vale. Hi ha un punt que és factor sort, però de cada any que... Jo aquest any crec que estava més cruixent el nostre pa. Uh-huh. I l'alveolat, que són les bombolletes, sí, que té el pa, quan més llarga és la fermentació, més irregular és aquest alveolat. Llavors, és veritat que aquest any la nostra fermentació, el nostre alveolat era més irregular i, per tant, més gustós.
Més gustós. Com descriuríeu el vostre pa de Sant Jordi a algú que no l'ha tastat mai?
És un pa que no és un pa, en el fons, perquè un pa normalment el concebem com per acompanyar un menjar. Sí. I en aquest cas, no, el pa de Sant Jordi és un pa que es menja com a plat, quasi, sí, perquè és important...
És notar dens.
Sí, és important notar el gust del formatge, el gust de la sobrassada i la corona que és de nous. És com una pasta salada, no? Anem a dir una miqueta més.
Ja sé que ens has fet 5 cèntims abans, però ens podries explicar el procés de creació, és a dir, des de l'inici fins al final?
Sí, el procés, en el fons, és el que fa que el pa tingui el valor que té. Per fer un pa necessites 3 amassats, de sobrassada, de formatge i de nous. Uh-huh. Llavors es laminen i es fan 4 capes, s'intercalen 4 capes de sobrassada entre 5 de formatge. Així tindràs la senyera. I al final ho embolcalles amb una capa de pa de nous. Llavors tens com una botifarra,
sí,
que talles i quan la volques és quan veus la
senyera.
Correcte.
I quin és el paper de la massa mare en aquesta recepta?
És important per ajudar a la fermentació de manera natural. En el fons, la massa mare és són uns llevats que ja han fermentat i que t'ajuden a aquesta fermentació. El gust no es nota tant, perquè al final l'àcid que et dona una massa mare no el notes tant amb gustos tan intensos com són la sobrassada, sí, o el formatge, però sí que donen aquesta... Quan abans et parlava de l'alveolat irregular, uh-huh, això dona la massa mare.
I quin diries que és el procés o la part més delicada o més crítica?
Jo crec que és el no intentar-ho fer en cadena. Perquè si tu estàs fent aquests 3 amassats, intentes fer 3 pans a l'hora, per exemple, sí, 3 botifarres d'aquestes que et deia a l'hora, perds el control de les temperatures.
Clar.
Llavors, el límit, cada amassada d'aquestes et permet fer entre 40 i 50 pans. Si tu penses, no, faig 2 amassades de sobrassada, 2 de formatge i 2 de nous, i així faig el doble, perquè la part lenta és l'amassat. Però llavors no et queden tan bé, perquè estem un altre cop, juguem amb que la massa puja a temperatura i llavors no et surt tan bé.
Clar.
I no pots fer tants pans com voldries. El límit del pa de Sant Jordi és el temps de fer-lo. Des de que comences a pesar ingredients fins que pots començar la fermentació que ja ho tens tallat, passen ben bé 2 hores.
I què diferència el vostre pa de Sant Jordi dels altres participants del concurs, què creus?
Hi ha moltes fleques... Molts tipus
Quants
de fleques.
Quants éreu al concurs?
Eren més de 40. A més, hi ha també la part d'estudiants del gremi que també participen. Ah. O sigui, com fleques professionals érem unes 40 i després hi havia els estudiants. Insisteixo, hi ha molts forns que ho fem bé, uh-huh, hi ha molts forns que intentem fer-ho millor cada dia i hi ha un component de sort.